promotors de la moció de censura a la directiva del Barça, que presideix Josep Maria Bartomeu, han anunciat avui que han recollit unes 7.500 signatures, és a dir, un 45% aproximadament de totes les que necessiten per tirar endavant aquesta iniciativa. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
Hem de recordar que la data límit per aconseguir-les és dijous de la setmana que ve.
Sí, senyor. Avui han fet una roda de premsa on han explicat que estan satisfets d'aquestes 7.500 signatures que han aconseguit fins al moment. Asseguren que l'evolució és bona i estan convençuts de poder arribar a les 16.500 necessàries per poder tirar endavant la moció. Com dius, tenen fins dijous vinent, dia 17, per aconseguir-les. Marc Duc és portaveu de la moció de censura contra el president del Barça, Josep Maria Bartomeu.
No és una xifra exitosa i per tirar coets, però és una bona xifra, una bona base. Estem dins de marges d'èxit, dins dels percentatges que hem d'assolir per aconseguir l'objectiu, però no podem baixar la guàrdia, no podem deixar cap firma a casa. Per tant, hem d'insistir als socis en que és l'hora de signar.
Reconeixen que les paraules de Leo Messi han suposat un impuls en la recollida de firmes i, tal com van manifestar ahir, descarten l'ús de la signatura electrònica perquè els estatuts del Barça hores d'ara no ho permeten.
Doncs a veure, ja acabes d'esmentar, per cert, Leo Messi. Suposo que en el terreny esportiu avui hi ha doble sessió d'entrenament i crec que no hi haurà l'expectació que hi havia ahir per veure Leo Messi en el que serà el seu segon entrenament a les ordres de Koeman. Bé, segon aquest matí, tercer aquesta tarda.
Ni de bon tros. Ahir hi havia una bona gentada a les portes de la ciutat esportiva. Messi es va entrenar en solitari, tal com marca el protocol de la Lliga, i de moment seguirà al marge dels seus companys. Va ser un dels primers futbolistes en arribar a la ciutat esportiva quan faltaven pocs minuts per les 4 de la tarda, una hora i mitja abans que comencés l'entrenament. Aquest matí també ha estat dels primers en acudir a la sessió d'entrenament, tot i que avui Ronald Koeman, com dius, ha planificat una doble sessió, matí i tarda, un clàssic dels períodes de pretemporada, però que t'haig de dir, en els darrers anys el Barça havia quedat pràcticament en l'oblit. El club viu pendent de tancar les sortides de Vidal i Suárez cap a Inter i Juve, respectivament, alleugerir la massa salarial i poder encarar el fitxatge de Wijnaldum, la petició de Ronald Koeman, i de Memphis Depay, el davanter central olímpic de Lió, protagonista ahir a la zona mixta de l'Holanda-Itàlia.
Esperem a veure què passa. Demà parlaré amb l'Olympique de Lió, el meu equip. Sé que hi ha interès, però la veritat, no puc dir molt més. No he parlat molt amb la meva gent.
Doncs Depay, que diu que hi ha interès, però que no ha parlat amb el seu agent. Veurem com evoluciona aquesta possible incorporació pel Barça. Per cert, que sobre Leo Messi va parlar ahir el president de la Lliga de Futbol Professional. Jordi Turia, bona tarda.
Bona tarda.
Javier Tebas diu que està content per la decisió final de l'Argentí de continuar a la Lliga Espanyola.
Els seus colors no són els blaugrana, més aviat tot el contrari, però com a president de la Lliga ja havia dit que li interessava i molt que Leo Messi no marxés a una altra competició i encara menys a la Premier, que és un rival directe.
Preocupació seriosa no, preocupació sí. Nosotros, claro que nosotros queremos tener a Leo siempre con nosotros, ¿no? Ya lo he dicho muchas veces, el jugador, mejor jugador de la historia del fútbol, que sus 20 años la ha estado en nuestra competición, y a mí, como presidente de la Liga, lógicamente me gustaría que terminase sus años en nuestra competición, ¿no?
Això sí, Javier Tebas sap que tard o d'hora Leo Messi deixarà de jugar a la Lliga i per això vol potenciar la competició, la marca, per damunt de les individualitats.
La Lliga com a institució, com a marca, tiene que estar por encima de los jugadores y por encima incluso de los clubes, ¿no? A la hora de que sea una pasión, un entretenimiento a nivel nacional y a nivel mundial, ¿no? Pero bueno, preocupación porque 20 años de la historia de la Liga que se resumen en Leo Messi, pues bueno, era preferible que siga con nosotros que vaya a otra competición.
Aquestes declaracions les va fer Javier Tebas durant l'acte de presentació dels 90 anys de la Lliga, on també va dir que probablement no veurem públic als estadis de futbol fins que funcioni alguna vacuna del coronavirus.
Segur que aquests dies s'estan disputant partits de la Lliga de les Nacions, partits de seleccions. Ahir, Holanda, amb Frenkie de Jong i també amb alguns dels jugadors que Ronald Koeman vol que vesteixin de blaugrana. Ara sentíem, per exemple, a Depay. Va perdre a casa contra Itàlia per 1-0. A la jornada d'avui destaquen els partits França-Croàcia, amb Lenglet i Griezmann, Suècia-Portugal, amb Semedo i Trincau, i Dinamarca-Anglaterra, amb Braithwaite. Manchester, Enric Gil, bona tarda.
Bona tarda.
Una selecció anglesa sacsejada per l'expulsió de dos jugadors que s'han saltat el protocol de coronavirus per un motiu, diguem-ne, poc justificable.
Sí, dues promeses del Manchester City, el Manchester United, Phil Foden i Mason Greenwood, van debutar dissabte amb la selecció anglesa absoluta i hores després convidaven a dues noies a l'habitació de l'hotel on s'allotja l'equip a Islàndia. Les noies van gravar la trobada, la van penjar a internet i el document demostra que els jugadors van trencar la bombolla que requereix la competició. La reacció del seleccionador anglès, Gareth Southgate, no s'ha fet esperar, expulsats i cap a casa. La polèmica ha causat un rebombori notable a Anglaterra, un país que valora l'exemplaritat moral en la vida privada. Foden i Greenwood tenen 20 i 18 anys i un d'ells té un fill. Ara tornen a Manchester per separat i s'han disculpat, però hauran de respectar una quarantena de 14 dies que els farà perdre l'inici de la Lliga.
A tot això, també a Anglaterra, avui Enric es designa el millor jugador de l'any. Tens algun favorit?
Doncs jo diria que estarà entre Kevin De Bruyne del Manchester City i el capità de Liverpool, Jordan Henderson. Haurem d'esperar per saber-ho a la gala d'avui a les 8 de la tarda. Entre els nominats només hi ha jugadors de dos equips, 4 de Liverpool, a més de Henderson, Van Dijk, Mané i Alexander-Arnold, i dos del City, De Bruyne i Sterling. De fet, Alexander-Arnold és el gran favorit per endur-se el trofeu de jugador jove revelació, perquè també està nominat per aquest guardó juntament amb Marcus Rashford, Greenwood, Mason Mount, Abraham i Saka. També s'entregarà avui el premi en l'apartat femení de la millor jugadora anglesa de l'any.
Passant 3 minuts de 3 quarts de 3 de la tarda, aquest matí al Tour de França tothom estava pendent dels resultats de les proves PCR que es van fer ahir als corredors. La sorpresa, Jordi, és que el que ha donat positiu no és cap dels ciclistes que disputa el Tour, sinó que ha donat positiu el director de l'organització del Tour.
Christian Prudhomme, que ha de marxar cap a casa i abandonar la cursa durant una setmana com a mínim. Ho ha justificat dient que ell no pot ser dins la bombolla perquè està obligat a fer nombrosos actes protocolaris. El seu substitut aquests dies serà François Alemarchand. Però atenció, ja que s'ha encès ràpidament una alarma. Dissabte va compartir el cotxe durant la 8a etapa amb el primer ministre francès Jean Castex. El més important per a la competició és que tots els corredors han pogut sortir. Cap d'ells ha donat positiu. Sí que ho han fet alguns auxiliars, però cap de cap equip ha estat afectat per dos o més positius. En aquest cas, el protocol diu que s'ha de retirar tot l'equip. Els equips amb un positiu, entre aquests auxiliars, són l'Ineos, el Mitchelton, la G2R i el Cofidis.
Doncs amb tot aquest renou, la cursa s'ha reprès amb una etapa avui totalment plana.
La desena de 168 quilòmetres, sense cap port de muntanya, però el recorregut va pel costat de l'Atlàntic, en una zona on el vent es pot convertir en el gran enemic per als ciclistes. Si no en fa, sembla clar que la victòria es decidirà a l'esprint. De moment hi ha una escapada amb dos corredors, dos suïssos, Stefan Kung i Michael Schär, que tenen una diferència d'uns 2 minuts respecte al Gran Cru. Recordem que el líder de la cursa és Primoz Roglic, que té un avantatge de 21 segons sobre Egan Bernal, que és el segon.
I l'Open dels Estats Units de tennis s'ha convertit sense cap mena de dubte en un dels tornejos més atípics i estranys dels últims anys, en bona part per culpa del coronavirus. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Es fa molt estrany no veure en uns quarts de final d'un gran slam cap dels tres tennistes que han dominat clarament el panorama des de fa molts anys. Ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic.
I és que amb la desqualificació ahir de Djokovic als vuitens de final i amb l'anterior renúncia de Nadal i la lesió de Federer, hem de tirar enrere 16 anys per trobar un torneig del gran slam sense cap d'aquestes tres bèsties tenístiques presents en uns quarts de final. L'última vegada que això va passar va ser a Roland Garros l'any 2004. I és que per adonar-nos-en encara més de la transcendència d'aquests tres tenistes, només cal parar bé l'orella aquesta dada. Dels últims 64 tornejos del Grand Slam disputats, 56 els han guanyat entre ells tres. Una autèntica animalada. A més, l'edició d'enguany de l'Open dels Estats Units també serà extraordinària pel fet que qui la guanyi, en la categoria masculina, ho farà per primer cop, ja que cap dels 8 tenistes que continuen en competició ha guanyat mai un gran slam. L'últim cop que això va passar va ser precisament el US Open del 2014 amb la victòria del croat Cilic. Avui es juguen ja els dos primers partits de quarts a la categoria masculina, Pablo Carreño Shapovalov i Coric Zverev, i els dos primers de la categoria femenina, Naomi Osaka, Shelby Rogers i Jennifer Brady, Yulia Putintseva. Un torneig femení que també s'ha quedat sense la número 2, Sofia Kenin, que ha estat eliminada aquesta matinada i que ja no comptava d'entrada amb la número 1 mundial, Ashley Barty, que hi havia renunciat. Per cert, que l'australiana ha fet saber avui també que no participarà a la pròxima edició de Roland Garros pel risc que comporta el coronavirus i perquè no s'ha pogut preparar en condicions.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Més coses. A l'NBA, els Toronto Raptors, actuals campions, són a un partit de quedar eliminats. Ernest Macià, bona tarda.
Hola, bona tarda.
L'equip de Marc Gasol perd 3-2 contra els Celtics de Boston en una de les semifinals de la Conferència Est.
Doncs sí, els Toronto Raptors són al límit. El que passa és que també es pot llegir per un altre cantó i és que estan a un partit de forçar el desempat. Aquesta matinada és cert que els Celtics han sigut molt superiors, han plantejat un partit molt defensiu sobre dos jugadors claus, els dos motorets de l'equip de Toronto Raptors, que són Kyle Lowry i Van Vliet, i a partir d'aquí tota l'estructura tant defensiva com ofensiva de l'equip de Marc Gasol s'ha ressentit. De fet, el mateix Marc Gasol ha fet el pitjor partit d'aquests play-off amb cap punt, amb només 5 rebots i amb un paper testimonial. Ha jugat 14 minuts i en els moments claus no hi era. Per tant, doncs, Celtics està a una victòria de passar a la final de conferència, però aquesta matinada es descansa. Això se sabrà d'aquí a dues matinades. L'equip de Marc Gasol encara té l'opció de forçar el partit de desempat. Del que estarem pendents aquesta matinada és de si Miami Heat dona la sorpresa i és capaç d'eliminar els Milwaukee Bucks d'Antetokounmpo sense Antetokounmpo. Dominen la sèrie per 3-1, per tant, ho tenen força bé.
Doncs afegirem que en les semifinals de l'altra conferència, a l'oest, els Clippers de Los Angeles han derrotat Denver per 113-107 i estan dominant la sèrie per 2-1. I tornem a futbol, perquè l'Espanyol aquest migdia ha presentat oficialment Miguelón, un jugador que va fitxar ja fa dies, però que no va ser presentat en el seu moment perquè l'equip es trobava fent l'estatge a Marbella. Miguelón, Eudald Serra, ocupa la mateixa posició al camp que Pipa, que ahir a la nit vam saber que marxa al futbol anglès.
El lateral dret, que es va incorporar a l'equip ara fa més de 10 dies i ha arribat com a cedit pel Villarreal, però amb una opció de compra voluntària per l'Espanyol fins a final de temporada. Miguelón assegura que l'adaptació amb els nous companys està sent molt bona, així com també amb l'equip tècnic de Vicente Moreno.
Lo primero, el cuerpo técnico, la verdad que es un cuerpo técnico excelente. Yo creo que tiene muchas ganas de que empiece también la liga. Tienen una energía muy, muy positiva, que eso también nos transmiten a todo el equipo. Y bueno, al final a los laterales también lo que nos pide, pues bueno, yo creo que es un relación a todo el equipo, que son las ganas esas de exigencia, de intensidad.
L'arribada de Miguelón, juntament amb el fitxatge d'Oscar Gil, feia que ara mateix hi hagués overbooking en la posició de lateral dret a l'equip que entrena Vicente Moreno. Ahir a la nit, però, ja es va aclarir la sortida de Pipa, traspassat al Huddersfield anglès, amb un 20% d'una futura venda per l'Espanyol. I en els pròxims dies es podria concretar la cessió de Víctor Gómez a un altre equip de segona. Un dels clubs que més s'hi ha interessat per ara és el Mirandés. Miguelón, d'altra banda, que coneix bé a Oscar Gil, diu que mantindran una competència ben sana.
Catalunya migdia.